Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Ja hem dit a la portada que teníem una feinada avui molt, molt gran, perquè avui fa 13 anys del primer mòbil Android i vols fer-ne un apunt històric, però abans haurem de parlar d'això que acabem de dir, d'aquesta proposta europea, d'aquesta proposta de Brussel·les, per un carregador comú, únic, l'únic carregador que tinguem a casa per tots els telèfons.
I no només pels telèfons, perquè la comissió el que vol és que tots els mòbils, tauletes, videoconsoles portàtils, càmeres digitals i auriculars que es venguin a la Unió Europea facin servir el connector de format USB-C, que ja existeix, no és res de nou, per tal de facilitar la vida als consumidors i, d'alguna manera, reduir el volum de deixalles electròniques, els carregadors que no es fan servir, etc.
Sí.
En realitat, ja t'ho deia a la portada, la proposta el que afecta més és el cable de càrrega, que no els aparells, perquè ara hi ha molts aparells, ja surten amb USB-C, però a l'altre extrem del fil encara hi sol haver un USB-A, el USB gros.
Gros, l'USB-A és el gros.
És el gros, sí. Mm. I això és el que es vol evitar. El que vol la comissió és que als dos extrems del cable hi hagi el mateix connector reversible USB-C. Sigui com sigui, com tractant-se d'Europa, si la norma s'aprova, encara passaran 2 o 3 anys fins que s'apliqui, i la principal perjudicada seria Apple, que des de l'iPhone 5 de 2012 segueix aferrada al connector Lightning, aquell que és el seu característic, només el fa servir ella. Però si Europa es posa seriosa, ves que els iPhones no acabin prescindint de tot, dels cables i els carregadors i els connectors, i apostant només per la càrrega sense fils.
Doncs mira, aprofito ara per fer-te una pregunta que potser t'agafo aquí en un mal moment, però ja que aquest és un camí, pot ser que acabem anant tots cap aquí i al final no hi hagi cables, o no ho preveus, això?
Home, jo el que veig és que la càrrega sense fils, que jo en sóc un gran partidari, jo tinc carregadors sense fils per tota casa i rarament endollo el telèfon, és una cosa que només veig amb telèfons de gamma mitjana alta, vol dir que s'ha de preveure que els telèfons més econòmics, més assequibles, continuïn sense tenir-la.
Bé, ho anirem veient o ho anirem patint. Més enllà dels carregadors, avui vols parlar de l'aniversari d'un mòbil emblemàtic,
I tan emblemàtic, perquè és el primer telèfon amb sistema Android de la història. I avui fa exactament 13 anys que Google i l'operadora nord-americana T-Mobile van presentar el model G1, que va sortir a la venda allà unes setmanes més tard i uns mesos després en altres països. El fabricava la marca HTC i aquí va arribar com a HTC Dream en exclusiva a Movistar. Té un processador de 528 megas, 256 megabytes de capacitat, una sola càmera de 3,2 megapíxels al darrere, sense flash, vull dir que a més no té càmera de selfie, i una pantalla tàctil de 3,2 polzades amb una resolució de 320x480 píxels, que la pots fer lliscar cap a dalt per deixar descobert el teclat QWERTY físic de 5 fileres que té a sota, que era imprescindible per fer-lo servir perquè la primera versió d'Android encara no tenia el teclat virtual que té ara. Compareu-lo amb l'smartphone actual més senzill que pugueu tenir i veureu com ha evolucionat la tecnologia.
En parles amb molt detall, amb una gran precisió, amb una descripció molt acurada, però és clar. Tu en saps molt d'aquestes descripcions, ja ho sé, però aquí tens una miqueta, no és una trampa, és un avantatge, perquè tu, ara mateix a la mà, tens un.
Un, sí, sí, i encara funciona amb el seu navegador web, les seves aplicacions de Gmail, de YouTube i de Google Maps, que, de fet, no sempre funcionen del tot. Per exemple, les webs modernes, com la de la ràdio, no es poden carregar. Si et sembla, ara posarem a la web del programa una foto perquè el veieu.
Molt bé.
És un dels telèfons que conservo perquè va ser la resposta de Google a l'iPhone que Apple havia presentat un any abans. Actualment, Android no impulsa només el 72% dels mòbils del món, que això és gairebé el triple que Apple, i gairebé el 80% dels mòbils de l'Estat, sinó que també és el sistema operatiu més utilitzat del món, amb el 43% de tots els aparells connectats a internet, molt per sobre del 31% de Windows. I com que a més, el 70% dels aparells amb Android estan connectats a la plataforma de Google, perquè s'han de descomptar els que hi ha a la Xina, formen una xarxa immensa de captació de dades per Google sobre nosaltres i la nostra vida diària.
Ara que deies això d'Android com a resposta a l'iPhone, no t'escaparàs d'explicar-nos la teva anècdota personal del dia que es va presentar el telèfon i que afecta una altra empresa mítica, a més, també.
Sí, és curiós. Aquell 13 de setembre de 2008, jo era amb altres periodistes europeus a Finlàndia, convidat per Nokia al seminari que feien cada any sobre la seva visió del futur tecnològic. En aquella època, Nokia encara menyspreava l'efecte que l'iPhone tindria sobre el seu negoci, sobre que és un domini absolut de la tecnologia dels mòbils en aquell moment, de la indústria. Però potser aquell dia es van adonar que se'ls venia un problema a sobre, perquè la majoria dels periodistes vam estar una bona estona més pendents de les notícies sobre Google i T-Mobile que ens arribaven d'Estats Units que del que Nokia pretenia explicar-nos. I ja veieu on ha acabat Nokia i on ha arribat Android.
Una xarxa de captació de dades que ja té més de 3.000 milions de nodes a les nostres butxaques i que no deixa de créixer. I ho anem notant. Gràcies, que vagi molt bé.
Bona nit, Kilian. Fins demà.
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.